L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. És l'informatiu EMUTE, el d'avui, dimecres 11 de març, temps d'actualitat que diàriament elaborem amb la col·laboració dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. És un temps d'actualitat que cada dia obrim avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps d'informació que avui ens estarem parlant dels tècnics d'una empresa especialitzada contractats pel Departament de Salut que en el dia d'ahir van netejar i tractar els pins afectats per la processionària al voltant del consultori mèdic i l'escola de les cases d'Alcanar. L'alcalde de Freginals testimoniarà a favor del veí del seu municipi acusat de provocar un foc forestal el febrer de l'any passat. Josep Roncero diu que la petició de més de 2 anys de presó per a aquest veí que demana la fiscalia és excessiva, ja que l'acusat tenia el permís per poder cremar. L'Ajuntament d'Amposta invertix 2 milions d'euros en programes de formació i ocupació per a persones aturades. Al llarg de l'actual legislatura s'ha donat formació a més de 400 joves de la capital del Montsià. I la plataforma en defensa de les Terres del Sénia celebra la reprovació del Comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu. Retreu també al Partit Popular que intentés retirar la menció al fiasco del projecte Castor per finalment acabar votant en contra. A Deltebre, l'Ajuntament compra el transbordador La Cava. I ahir dimarts començaven, ho avançàvem en este temps d'actualitat, les preinscripcions per al proper curs escolar a Catalunya. Unes inscripcions que també es van obrir a l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar. I parlant d'inscripcions, avui acabarem tractant qüestions esportives i destacant que s'han obert ja també les inscripcions, en este cas per a la cursa del pont, la cursa que se celebrarà a Deltebre, inclosa en el circuit Running Series de les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres. Són temes i qüestions que ràpidament comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a les cases d'Alcanar. Tècnics d'una empresa especialitzada contractada pel Departament de Salut van actuar ahir dimarts al matí per netejar i tractar els pins del voltant del dispensari mèdic de les cases afectat per la plaga de la processionària, una plaga que havia forçat el tancament preventiu del centre des del passat divendres. L'Ajuntament d'Alcanar, que celebrava la decisió de la Generalitat d'actuar finalment per evitar l'impacte de la plaga entre treballadors i usuaris, aprofitarà també la tasca per ampliar-la als 23 pins del pati contigu de l'escola Marjal, que està a la vora mateix del consultori. Tot i que no es descarta haver de talar els arbres per resoldre definitivament el problema, es creu que la mesura de moment evitarà nous problemes de reaccions i al·lèrgies en un futur immediat. Ajudats per una grua que eleva la cistella des d'on treballen fins al capdamunt dels arbres, a més d'una desena de metres d'alçada, els tècnics van començar ahir dimarts al matí a retirar les característiques bosses que crea la processionària a les branques dels tres pins situats al pati del consultori mèdic de les cases. Posteriorment, es van tractar també els arbres amb productes fitosanitaris per eliminar la plaga i es va descartar la poda integral dels pins. Finalment, van procedir a desinfectar les instal·lacions del dispensari mèdic, on els tres membres de l'equip sanitari que hi treballava fins dijous passat van patir urticària com a conseqüència de la plaga. Unes incidències que van fer que l'atenció del metge i infermera que habitualment presten consulta al consultori de les cases traslladessin la seva activitat al cap d'Alcanar. Aprofitant les tasques de neteja i tractament encarregades per l'Institut Català de la Salut com a responsable del centre, l'Ajuntament d'Alcanar va arribar també a un acord amb l'empresa executora perquè estengués l'actuació als 23 pins situats al pati contigu del Col·legi Públic Marjal. En este cas, assenyalaven que caldria retirar una bossa de processionària detectada que hauria sobreviscut al tractament del passat mes de setembre i revisar la resta d'arbres preventivament, especialment perquè es tracta de pins de gran alçada on la part superior resulta inaccessible sense grua. Aquesta part de l'actuació al centre educatiu la finançarà el mateix consistori com a titular de l'espai i del seu manteniment. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Bé, avui per fi el que es fa és una actuació de llevar les bosses d'aquestes erugues aquí als pins que estan al CAP. I després ens han comentat també que fumigarien i netejarien i desinfectarien no només el que és el pati, sinó també el centre de salut com a tal. I a partir d'aquí continuarem, farem una continuada, una propera actuació als pins de l'escola Marjal per evitar que si queda alguna bossa que continuï en el problema este de la plaga. Pensem que en aquestes actuacions que se fan avui i que s'acabaran, imagino que entre avui i demà, el problema de moment quedarà solventat.
Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, celebrava que la Generalitat hagi acabat efectuant el tractament dels pins al recinte del centre de salut que gestiona. Alfons Montserrat.
I en aquest aspecte, la veritat, estem molt contents i lamentem la confusió que hi ha hagut, que tot i que per part de l'Ajuntament durant mesos hem estat detrás de la Generalitat perquè fes el tractament, ignorem els motius, no? Però seria públicament que era competència municipal, quan la veritat ni és competència municipal ni volem, podíem fer-ho perquè ni tenim les claus ni podem accedir. I tot i que no podíem accedir, en la mesura que podíem, des de fora, ja fem la part limítrofe al pati, ja ho fem, però no podíem. No? Per tant, està bé que per fi hagin reflexionat, hagin fet el tractament i esperem que en això pues, recuperem la normalitat i torni ja a ser un espai obert al públic.
La resolució d'aquest episodi insòlit, però, no amaga un cert ambient de confrontació política institucional, especialment després que el delegat del govern, Xavier Pallarès, carregués en un primer moment sobre el consistori la responsabilitat d'una actuació en unes dependències que són titularitat i que gestiona l'Institut Català de la Salut. Alfons Montserrat, ho hem escoltat en les seues paraules, en retreia a la Generalitat i així ho ha fet públic també l'Ajuntament d'Alcanar a través d'un comunicat de premsa que la Generalitat ha dit diferència del consistori que va fer el tractament de pins al pati de l'escola el passat mes de setembre, Salut no ho va fer al mateix pati del dispensari mèdic per circumstàncies que des de l'Ajuntament s'ignoren. De tota manera, però, sembla ser que la qüestió està solventada i aquesta mateixa tarda ja es podria reprendre l'activitat habitual al consultori mèdic de les cases.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a Freginals i ho fem per parlar de l'alcalde d'aquesta petita població del Montsià que anuncia testimoniarà a favor del veí del municipi de l'home acusat de provocar un foc forestal el febrer de l'any passat. Josep Roncero, l'alcalde dels Freginals, diu que qui expedeix els permisos per poder fer cremes agrícoles hauria també d'advertir els usuaris dels dies en què, tot i tindre el permís, no es pot encendre el foc davant les circumstàncies climatològiques adverses. L'alcalde dels Freginals creu que la petició de la Fiscalia per al veí acusat de provocar aquest foc és desmesurada, ja que l'afectat tenia permís expedit en un moment en què no feia vent. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat dilluns coneixíem la notícia de que la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona demana per a Miguel MB 2 anys i mig de presó i multa de 5.400 euros per un delicte d'incendi forestal. A més, haurà d'indemnitzar la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat per les despeses ocasionades pel desplegament dels bombers i dels mitjans materials. Els fets, a fer memòria, es remunten al matí del 28 de febrer de l'any passat, quan l'acusat va procedir a la crema de restes vegetals agrícoles procedents de la poda d'oliveres que es trobaven a la seva finca situada al paratge de Vilarons, zona inclosa dins dels espais d'interès natural i la xarxa Natura 2000 a la Serra del Montsià, propietat de la Generalitat de Catalunya i dintre del terme municipal de Freginals. Segons es fa constar en l'acusació, l'home hauria abandonat la foguera al voltant de 1:45 de la tarda, moment en què s'inicia l'incendi sense trobar-se totalment apagat. L'alcalde de Freginals, Josep Roncero, en declaracions a la Plana Ràdio explicava que les coses no havien anat exactament així, ja que ell mateix es trobava a les dependències municipals quan Miguel MB va demanar el permís per poder fer foc a la seva finca. Els agents forestals envien un avís via SMS a les persones que han demanat permisos quan les condicions climatològiques no aconsellen fer foc i l'al·ludit no el va rebre, deia Roncero, afegint que en el moment que van començar les cremes de les restes de la poda no feia vent. El vendaval va començar cap al migdia, amb un extintor va intentar apagar el foc i va ser ell mateix qui va avisar els bombers quan el foc es va descontrolar, argumentava l'alcalde de Freginals, a qui escoltem.
I jo soc, nosaltres som testimoni perquè quan va vindre a demanar el permís, precisament jo estava allà a les dependències de l'Ajuntament. Va demanar permís i se'n va anar el seu permís. En aquell moment no feia vent. I els agents forestals avisen sempre que no es pot fer foc, avisen el mòbil que cada un deixa en anterioritat, és a dir, el dia abans diuen, demà vostè no pot fer foc. Però aquell senyor no va rebre l'avís perquè acabava de demanar el permís. Per tant, no li constava que no es podia fer foc. Se'n va anar al camp, a partir de les 12 es va despertar un vendaval fort, un cop de vent que ell se va assustar, va agarrar l'extintor del cotxe, va intentar apagar i ell mateix va ser qui va donar part als bombers i als serveis d'urgència perquè anessin a apagar. No es va apagar en cap moment, en cap moment.
Roncero deia que creu que qui expedeix els permisos hauria d'advertir als usuaris dels dies en què, tot i tenir-los, no se'n pot fer. Creu que la petició de la Fiscalia és desmesurada i afirma que ell mateix s'ha ofert voluntàriament com a testimoni per defensar l'acusat.
No, ja em vaig oferir voluntari per actuar quan se faci el judici per anar a testimoniar a favor d'ell. Jo considero que és innocent, perquè quan va demanar el permís, ell no sabia que no es podia fer foc, no l'havia avisat ningú. Hi ha un buit legal, un buit de temps aquí. Quan s'hauria de mirar que tots aquells que demanen permís un dia per a fer foc, que aquell mateix dia algú, en aquell moment, i els pugui dir si aquell dia se'n pot o no se'n pot fer. Ell no tenia constància d'això. Va encendre el foc, se li va anar de les mans, però no era conscient ell de que no se'n podia fer. Que ara li demanen 2 anys i mig de presó.
L'incendi, recordem, va cremar gairebé 6 hectàrees de la zona protegida de la Serra del Montsià. L'acusat, per al que ara es demanen 2 anys i mig de presó, tenia autorització administrativa per a la crema en una franja de 500 metres proper a la zona forestal. Segons el fiscal, no va adoptar cap mesura preventiva per evitar la propagació del foc a la vegetació d'herba propera.
Gràcies, Josep. Continuem ara anant cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià ha invertit 2 milions d'euros en programes de formació i ocupació per a persones aturades. Al llarg de l'actual legislatura s'ha donat formació a més de 400 joves de la capital del Montsià. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha invertit 2 milions d'euros en programes d'ocupació i formació per a persones en atur, uns fons procedents de la Generalitat que ha valorat de manera molt positiva la tasca realitzada per la Regidoria de Joventut i Polítiques Actives de l'Ajuntament de la capital del Montsià. De fet, en aquesta legislatura ha format a més de 400 joves, dels quals el 40% ha trobat feina a les empreses concertades amb l'Ajuntament de la ciutat. Així ho explicava el regidor de Joventut i Polítiques Actives de l'Ajuntament d'Amposta, Eros Esquerré.
Actualment hem atès a uns 400 joves dintre dels nostres programes, dels quals el 40% ha tingut una contractació directa gràcies a les prospeccions que s'han fet a les diferents empreses del nostre territori. Per tant, podríem dir que aquesta confiança que ens dona la Generalitat, que aquest últim exercici ha destinat 2 milions d'euros per a poder dur a terme aquests nostres programes, està plenament garantit.
Entre els objectius a assolir en els propers anys en aquesta regidoria hi ha com a prioritat l'atenció i ajuda a les persones, principalment a les que tenen majors dificultats en trobar feina, els joves i els aturats de llarga durada que no tenen ingressos o cobren ajuts mínims.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Informatiu Emotel.
Ahir dimarts, en este mateix temps d'actualitat, parlàvem del projecte Castori de la reprovació que dilluns s'aprovava al Parlament Europeu, retreient al Partit Popular que intentés retirar la menció al magatzem de gas submarí del text per acabar votant-hi en contra. L'informe sobre l'activitat anual del Banc Europeu d'Inversions, elaborat per l'eurodiputat d'Iniciativa Ernest Urtasun i aprovat al Comitè d'Afers Econòmics, es convertia així en la primera objecció comunitària formal al fracassat projecte del magatzem de gas submarí. Avui hem conegut la reacció de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia. En aquesta reprovació, la plataforma creu que la seva votació al ple el proper mes d'abril servirà per definir el posicionament dels partits davant d'un fiasco que podria arribar a costar prop de 5.000 milions d'euros a la ciutadania. I així ho manifestava un dels portaveus de la plataforma en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Evelio Monfort explicava que creu que la votació de l'informe censurant el projecte Castor al ple del proper mes d'abril de l'Eurocambra servirà perquè els diferents partits polítics es definisquen abans que comence el cicle electoral. Emilio Monfort.
Jo no estic ja convençut que el segon pas se logre, però com a mínim el segon pas, al mes d'abril, servirà per una cosa. Servirà per saber quins partits són els que voten a favor i quins partits són els que voten en contra. Som 40 milions d'espanyols, o 40 i pico, que la broma, si bon recordeu, van fer el xiste dels 650 euros per persona. Pues bueno, seran molta gent que tindrà que pagar 650 euros d'aquí a que tot això s'acabe. Si tenim present que després venen les municipals, autonòmiques i totes i les nacionals d'eleccions, pot ser que algú seria també cosa de que mirés qui està a favor de que es paguen els 650 euros per cada persona i qui està en contra de que es paguen aquests diners. I que aquests diners els pague qui ha sigut el culpable. Qui és el culpable? L'empresa, doncs que els pagui l'empresa, que per això, si s'ha tret beneficis, els hauria tret ella.
La plataforma que ja ha tramès al Banc Europeu d'Inversions el resultat de la votació i li recorda que no ha complert el seu compromís de respondre les queixes presentades, preveu per en aquest divendres mantenir una trobada amb l'eurodiputat Ernest Urtasun. El moviment social, de tota manera, continua treballant per presentar una denúncia davant la Comissió Europea en contra del projecte Castor i aconseguir forçar la marxa enrere al pagament d'una subvenció encoberta a una empresa privada, la promotora del projecte.
L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre convoca totes les penyes, comissions de bous, ajuntaments, xarangues, grups de batuca, amics dels cavalls, ramaders i aficionats en general del territori a la reunió informativa que tindrà lloc el dijous, dia 12 de març, a les 9:30 de la nit i al Museu de la Vida a la Plana, a Santa Bàrbara. L'agrupació vol informar i debatre la situació actual en què es troba la nostra festa. Si els bous de les Terres de l'Ebre defensem lo nostre, festa, cultura i tradició. T'esperem el dijous, dia 12 de març, a les 9:30 de la nit i al Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara tractant temes relacionats amb el patrimoni. Ho fem perquè l'Ajuntament de Deltebre ha comprat el transbordador La Cava, un dels elements identitaris del municipi deltebrenc. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre signava ahir amb José Arqués l'acord de compra de la barcassa transbordador La Cava per un import de 3.500 euros per tal de no perdre un element que durant tants anys ha format part del paisatge del municipi. Es tracta d'un transbordador metàl·lic motoritzat que va ser construït el 1981 i batejat amb el nom de La Cava 2. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre destacava la funció de les barcasses i defensava que Deltebre no pot renunciar a elements que formen part del patrimoni històric i cultural. Joan Alginet.
Els transbordadors han sigut un element imprescindible de la nostra història, han sigut un mitjà de transport que ha servit durant molts i molts anys. De fet, el transbordador de La Cava té la seva data de concessió el 1900, per tant ha sigut un element que ha conviscut la gent del Delta, que ha permès la mobilitat dels seus ciutadans entre part i part de riu, i que, per tant, juntament amb el carrilet, que va ser un mitjà de transport referent al nostre territori, no volíem que ens acabés passant en els transbordadors com ja ens va passar el carrilet. El transbordador La Cava és un transbordador que, pel que fa a la seva dimensió, pel que fa a la seva aparença estètica, és el que nosaltres volíem com a element patrimonial a tindre en compte i a respectar. I a partir d'ara, ara ja tenim la compra realitzada, efectuada. El que volem és de quina manera podem aprofitar aquest equipament, aquesta instal·lació com a un referent o com des del punt de vista turístic o des del punt de vista cultural.
El fins ara propietari del transbordador La Cava es mostrava emocionat i alleugerit perquè no la tindria que enviar al desguàs, mentre recordava la història del servei de pas de barques. José Arqués.
Aquí hi ha pas de barques, no transbordador, pas de barques, del 17 de novembre de 1898. I s'ha acabat el transbordador el 29 de setembre del 2009. Este dia se va acabar el transbordador perquè ja no m'han deixat treballar més. Moltes gràcies al senyor alcalde, al Ginet i al promotor, que és Sàlvia. Este ha sigut el que ha salvat tota la cosa.
Els passos de barca del municipi es van posar en funcionament a partir de la segona meitat del segle XIX a causa del creixement de les poblacions del Delta i la transformació d'aquest a partir de la construcció del canal de la Dreta i la introducció del conreu de l'arròs.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de qüestions relacionades amb l'ensenyament. Ahir dimarts començaven les preinscripcions al conjunt de Catalunya i també a l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar. I així ens ho explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
Aquest dimarts comencen les preinscripcions als centres d'ensenyament de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016. Així, a l'Escola Sant Jordi, del 10 al 17 de març, es podran fer les preinscripcions per al nou curs. La documentació necessària que s'ha de lliurar al centre és la fotocòpia de les vacunes del nen o nena, la fotocòpia de la targeta sanitària individual i l'original i fotocòpia del DNI dels pares o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. D'altra banda, s'haurà de lliurar la fotocòpia del llibre de família, dos fotos, mida carnet i l'empadronament de l'Ajuntament. La documentació es pot lliurar de les 9 del matí a les 2 de la tarda al mateix centre escolar. Tots els pares i mares en preinscriure els seus nens i nenes també poden consultar la informació a través del web del centre www.escolasantjordi.net. Aquest dilluns, la consellera d'Educació, Irene Rigau, anunciava les modificacions que afectaran aquest nou curs escolar. Entre elles va destacar la reducció de grups de P3 com a conseqüència de la disminució d'alumnes, un fet que, en certa mesura, també afecta a l'Escola Sant Jordi. Escoltem la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García.
A veure, aquí al nostre municipi també hem notat la davallada de natalitat l'any 2012, i això sí que pot afectar el nombre de grups pel curs vinent. Si tenim en compte el cens de nascuts aquí al municipi, doncs sí que ha baixat molt, molt, la qual cosa pot arribar a suposar el tancament d'un nivell, d'un grup, és a dir, de passar de 3 classes a 2, però a hores d'ara tampoc no volem confirmar res, ja que només ens basem en el cens de naixements. Sempre tenim incorporacions noves de gent que ve de fora, de gent que viu a altres municipis però que tenen intenció de portar els seus fills aquí. Per tant, per això em reitero que és molt important que les famílies que tinguin la intenció de portar els fills al nostre centre, que facin la preinscripció, ja que tots els nombres i tots els alumnes compten per ampliar la dotació d'alumnes i la dotació de grups pel curs vinent.
L'Escola Sant Jordi compta amb 652 alumnes i uns 48 professors. Aquest nou curs, l'horari també serà de 9 del matí a 2 de la tarda, i és que en el programa que s'està duent a terme com a projecte pilot des d'ensenyament, aquest curs 2015-2016 serà l'any on es valorarà les virtuts i defectes d'aquesta prova pilot implantada a 7 escoles de Catalunya, entre elles l'Escola Sant Jordi. També des del centre, la directora Fàtima García recorda que l'Escola Sant Jordi ofereix el servei de menjador i també diversitat d'activitats extraescolars.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també actualitat esportiva. La recta final del nostre temps d'informació. Per fer-ho, tornem a Deltebre, on ja són obertes les inscripcions per a la cursa del pont. Una cursa més inclosa al calendari del circuit en Running Series de les Terres de l'Ebre. Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
Continua aproximant-se la Running Series a Deltebre i ho farà amb la cursa del pont. Així era el dissabte 28 de març per la tarda aquí a Deltebre, com diem abans. Així era la segona edició del circuit amb més de 200 atletes. A més, es farà una caminada de 5 quilòmetres. Així ho comentava Kilian Bertomeu, organitzador de la prova.
La cursa del pont, com tu dius, ja dins de les Running Series està consolidada. També i sobretot sent la segona de cara a tots els runners, és una prova que atrau molta gent, perquè comencen les proves, tots la volen córrer, i esta és un circuit bastant agradable. L'any passat vam tindre més de 200 participants. Estem contents perquè va vindre molta gent, cada vegada participa molta més gent del poble, igual que la triatló, i esperem este 2015 pues això, que segui sent una de les proves punteres en número de participants i a nivell d'organització, i que participi cada vegada més gent del poble.
I us podeu inscriure al Facebook o a la pàgina web de la cursa del pont. Val a dir que la sèrie de curses d'aquesta temporada va començar el diumenge passat a la ciutat d'Amposta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui, un dia que comença amb temperatures suaus, de nou amb aquests valors entre 10 o 11 graus en molts punts de la costa, cap a l'interior en general, temperatures també suaus, potser en alguna vall les temperatures estan per sota dels 0 graus, en un dia que tornarà a ser tranquil. Tranquil perquè hi ha l'anticicló sobre la península ibèrica, que estabilitza la situació meteorològica, però amb la vista posada en aquesta línia frontal i en aquests núvols que treuen el nas aquí per l'oest de l'Atlàntic, són núvols que portaran un canvi en el temps de cara al cap de setmana. De moment, però avui, ja ho diem, són bandes de núvols alts que estan passant, que són més espesses cap a la zona nord del país, i també per les boires, que són presents també a la zona de la costa, a la mateixa línia de la costa, en tota la zona de l'àrea de la Costa Daurada. Avui, un temps assolellat en conjunt, però un sol esmorteït, entrenyinat per bandes de núvols alts, més espessos cap a la meitat nord del país. A la tarda aniran passant i hi haurà més clarianes, de fet, més estones amb un sol completament serè. I les boires, que poden reaparèixer en alguns punts, en aquest cas de la costa central, que poden reduir la visibilitat, poden ser espesses en algun moment, just en la mateixa línia de la costa. Amb tot, el sol farà que les temperatures pugin, l'ambient serà molt suau, molt càlid, amb màximes per sobre dels 20 graus a bona part del Principat. Sol amb bandes de núvols alts per tot, bàsicament la mateixa situació, també amb bancs de boira, que poden ser presents a la costa de València o també cap al nord de l'arxipèlag Balear, i amb temperatures amb tendència a pujar. I els pròxims dies, entre divendres i dissabte, hi ha un canvi de temps notable, i dissabte, diumenge, podríem parlar fins i tot de ruixats, que haurem d'anar confirmant els pròxims dies, però sobretot d'una davallada de les temperatures que farà que l'ambient del cap de setmana sigui sensiblement menys càlid que no pas el que estem tenint aquests dies.
Amb la previsió del temps, una jornada més, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 11 de març, temps d'actualitat, un dia més que presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per la vostra confiança per escollir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.